amb Reme Herrera.
Bona tarda, és la 1:06. Benvinguts a l'info setmanal de Ripollet Ràdio. El ple municipal d'ahir es va aprovar per unanimitat la petició per tal que es garanteixi el vot secret a les persones amb discapacitat visual per a les properes eleccions municipals del 22 de maig. Cal recordar que els invidents van poder votar secretament per primera vegada en democràcia a les eleccions generals de 2008. Tot i que la Llei Orgànica de Règim Electoral General obliga a garantir el vot secret de les persones cegues, no s'ha regulat fins ara el procediment específic per a les eleccions municipals. Per aquest motiu, l'Associació Catalana per a la Integració del SEC tem que el proper 22 de maig es torni a aplicar el vot amb tercera persona de confiança que no garanteix el secret del vot ni l'autonomia a l'hora d'exercir-lo. Ripollet s'ha sumat ja a aquesta reivindicació en forma de moció i esperem que ho faci la resta de municipis garantint els mateixos drets a tothom. Del ple i dels altres acords en parlarem tot seguit. Coneguem abans, però, la resta de notícies destacades de la setmana amb la nostra companya Laia Prats. Titulars.
Com dèiem, parlarem també dels altres acords presos durant la sessió plenària d'ahir dijous.
El Casal d'Avis s'ha acabat les obres de reforma incloses en els FEOLs 2010. Us explicarem en què han consistit.
I seguirem amb la nostra ronda d'entrevistes als grups municipals. Avui ens acompanyarà el regidor del Compromís per Ripollet, Eduardo Jiménez.
Parlarem també d'educació i és que aquesta setmana s'han donat a conèixer les dates de preinscripció pel curs 2011-2012.
I conversarem amb Laura Ugarte, el 50% de l'Esmiranda, un duet ripolletenc que aquesta nit participa a la gala per escollir el futur representant d'Espanya a Eurovisió.
Amb la resta de notícies, els esports i la previsió del temps, tancarem l'edició d'avui de l'Info. Comencem.
Esteu escoltant Info.
L'Ajuntament va celebrar ahir dijous el ple ordinari del mes de gener amb 8 punts a l'ordre del dia. Entre els acords destaquen l'aprovació dels punts referents a la construcció del futur tanatori, la recuperació del riu Ripoll o la moció conjunta per demanar el vot secret de les persones amb discapacitat visual per a les properes eleccions municipals.
La sessió es va iniciar amb l'adjudicació provisional a l'empresa funerària Montserrat Trullols per a l'execució del projecte i la construcció del nou servei de tanatori, un cop desestimades les al·legacions rebudes. Aquest punt va comptar amb el vistiplau del PP. Sentim el seu regidor Pere Calviño.
El Partit Popular de Ripollet també és un trasllat que hem demanat des de fa també molt de temps. És un trasllat per les molèsties que ocasiona, per exemple, a nivell d'aparcaments en el barri, la falta d'aparcaments, doncs això encara incrementa, tema de sorolls, o veure, evidentment, doncs, plorar famílies per la pèrdua dels seus estimats, doncs són imatges que no... Per això veiem bé el trasllat a un lloc on aquests problemes es puguin solucionar.
Des del Compromís per Ripollet, Jordi Martínez explicava el seu vot en contra pel fet que el servei de tanatori s'adjudiqui a una empresa privada, tot defensant el funcionariat i els serveis públics.
També es va aprovar, tot i l'absència del Compromís per Ripollet, la compatibilitat per a que la tècnica de polítiques d'igualtat pugui exercir la seva professió fora dels horaris laborals.
El tercer punt aprovat per unanimitat va ser l'aprovació del conveni entre els 6 municipis per on passa el riu Ripoll, pel qual s'estableix un marc de col·laboració conjunta per a la recuperació de la biodiversitat del riu en tot el seu curs. Així ho explicava la regidora de Medi Ambient, Gemma Edo.
Els ajuntaments, dintre d'aquest conveni, ens comprometem a treballar de forma conjunta per posar en valor els diferents espais naturals i patrimonials, tot buscant estratègies de treball en conjunt en temes de vigilància, comunicació, actuacions coordinades, ordenances, residus, manteniment i creació de zones humides, pla d'avingudes, senyalització, pesca, camins i itineraris, entre altres.
L'acord també inclou la constitució d'una comissió mixta de seguiment. Des del Compromís, Jacint Pedró va expressar la seva satisfacció en reconèixer la unitat del riu.
D'alguna manera es ve a reconèixer que el riu és una unitat a nivell biològic, és una unitat de sistema, i evidentment que aquest conveni no concreta molt, que és un conveni que planteja actuacions que encara estan a la virtualitat, però realment, si es vol fer alguna cosa, sempre ha de ser comptant amb aquesta premissa que el riu és una unitat.
Tots els grups, amb excepció del Compromís per Ripollet, que s'hi va abstenir, van votar a favor de la modificació del Pla General Metropolità en l'àmbit que afecta la benzinera de Can Clos, a la carretera de Santiga. Un cop el contenciós ha emès la seva sentència a favor de l'empresa, el consistori demanarà a la Generalitat que tiri endavant la seva aprovació definitiva paralitzada l'any 1995.
El punt cinquè va ser l'aprovació de la modificació de la trama urbana al Martinet a petició de l'Incasòl per tal que s'incloguin dues parcel·les d'ús comercial de la seva propietat.
Es tracta de dos espais situats al carrer de Sant Jaume 60-62 i al carrer de la Font de Can Mas 1. Aquesta modificació ve avalada pels informes dels serveis tècnics municipals. L'acord es va aprovar tot i l'abstenció del Compromís per Ripollet. Al punt sis es van acordar ampliar els usos de la zona residencial adjacent al futur Hospital Ernest Lluch, un acord que també haurà de ser ratificat pels ajuntaments de Cerdanyola del Vallès i Montcada i Reixac. La primera tinent d'alcalde, Rosa Martín, explicava l'acord.
Dir que en aquest informe el que es fa és es parlar de la conveniència en l'ampliació del règim d'usos admesos del sostre comercial existent en el sector, admetent també l'ús terciari i l'ús hoteler per tal de possibilitar la implantació d'un hotel de proximitat a l'hospital.
El punt va ser aprovat amb els vots favorables de PSC i CiU, l'abstenció del Partit Popular i el vot en contra del Compromís per Ripollet. Jacint Padró va explicar el vot negatiu del Compromís per la seva oposició al pla del sector Redosa.
Vostès saben que estàvem i vam votar en contra d'aquest pla que eliminava les zones verdes que esponjaven els termes municipals entre Montcada, Ripollet i Cerdanyola. Bàsicament era bastant això. Ens situava l'hospital en un lloc que no hem pensat encara ni com hi arribarà la gent, en transport públic, i per altra banda podem trobar la paradoxa que tinguem abans l'hotel que l'hospital, no? I realment llavors ja faríem riure una mica, no?
A l'apartat de mocions, tots els grups municipals van coincidir en rebutjar la presentada pel PP referent al desenvolupament de la llei d'estrangeria. Aquest era el principal acord de la moció. Víctor Dieguez.
Sol·licitar al govern de l'Estat que el nou reglament de desenvolupament de l'anomenada llei d'estrangeria estableixi en els casos dels tràmits d'arrelament o de reagrupament la necessitat d'un informe més per l'Ajuntament de residència en els que es contemplin les infraccions de les ordenances municipals que regulin la convivència i el civisme.
Com dèiem, aquesta moció no va prosperar. La que sí ho va fer i per unanimitat va ser la presentada per tots els grups municipals a proposta del PSC demanant al govern central que reguli el vot secret de les persones amb discapacitat visual per a les properes eleccions municipals del 22 de maig.
A l'apartat de pregs i preguntes, els grups de l'oposició van realitzar diverses qüestions a la relació al Consell de Joventut, la tasca del policia verd, la qualitat de l'aire a Ripollet, els pisos de protecció oficial o el Consell Municipal de Cooperació.
Al torn de respostes, el regidor de Comerç, Indústria i Turisme, Joan Fandos, va contestar el regidor del COP, Jacint Padró, en relació a la marxa del gerent del mercat municipal.
Fer-li esment de que no hi ha hagut cap cessament. Aquesta persona doncs, l'han cridat en un altre lloc, lògicament, quan vol prosperar i li troba una feina doncs, que està més propera a casa i més ben remunerada i de millor categoria, doncs, està en el seu dret, com qualsevol treballador, doncs, de plegar del lloc on és i anar-se'n a treballar en un altre post.
El regidor de Serveis Municipals, Antoni Francolí, va aprofitar la paraula per convidar tots els regidors a una visita d'obres que es realitzarà el proper divendres a la nau que s'ha construït entre el carrer Molí Indústria per al servei d'escombraries. Al torn de prec i preguntes el va finalitzar l'alcalde de Ripollet, Juan Paralejo, que va voler respondre, entre d'altres, una pregunta referent al futur de l'Hospital Ernest Lluch. L'alcalde va contestar així al regidor del COP, Eduardo Jiménez.
Nosaltres el que hem fet, que crec que és el que havíem de fer, és demanar una reunió el més aviat possible amb el conseller de Salut. Això es va demanar fa ja més de 10 dies. Sí que és veritat que quan vam demanar la reunió ens van trucar al cap de 2 o 3 dies dient que prenien nota, que no es preocupessin, que ens rebrien. Encara no està constituït tot l'estaf tècnic del Departament de Salut. Però és evident que nosaltres, els alcaldes, tenim la ferma intenció d'insistir i pressionar al màxim i fer entendre que aquest és un projecte vital per a la nostra comarca i és un projecte molt necessari.
Paralejo també va anunciar que ahir mateix havien sol·licitat una reunió amb el delegat del govern a Barcelona per parlar sobre aquest tema. D'altra banda, i en resposta a José Luis Muñoz, del COP Compromís per Ripollet, l'alcalde va explicar l'actual situació de la construcció de la residència per a la gent gran. L'escoltem.
Perquè estem en un moment en què hem de prendre una decisió. Hem de prendre una decisió o hi ha possibilitats de continuar les obres, hi ha la possibilitat de que pugui haver-hi una aportació a nivell institucional i a nivell privat per fer aquest equipament, o haurem de rescindir el contracte. En un moment en què tots sabem que rescindir aquest contracte doncs vol dir aturar un projecte com aquest, perquè té un pressupost important i en aquest moment tots sabem les dificultats de finançament que hi ha.
El ple, que va durar poc menys d'una hora, va ser retransmès en directe, com sempre, per Ripollet Ràdio.
Aquest dimecres, l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, acompanyat de les regidores d'Urbanisme, Rosa Maria Martín, Serveis Socials, Maria Lladó, i la presidenta delegada del Patronat Municipal d'Ocupació, Rosa Esparrac, van visitar les obres d'ampliació realitzades al Casal d'Avis en el marc dels FEOLs 2010.
Gràcies a aquesta inversió, l'equipament ha transformat la seva antiga terrassa en un espai polivalent, cobert i climatitzat de més de 200 metres quadrats. Així ho explicava l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo.
Una terrassa que hi havia, que pràcticament no s'utilitzava, perquè a més, diguem, estava a l'aire lliure i tal, a l'hivern feia fred i a l'estiu feia molta calor. Hem incorporat aquest espai de més de 200 metres al que és la funcionalitat pròpia del Casal d'Avis, i ara serà la Junta la que determinarà quines seran les activitats que es faran allà, però d'una o altra manera pues, ens ajudarà a descongestionar una miqueta l'activitat del casal, que per sort cada vegada pues, va a més, no? Això s'ha fet amb un pressupost aproximadament de 120.000 euros, si no recordo malament, i bueno, és una obra que es va acabar a finals de desembre i que ja està plenament operativa.
D'altra banda, també s'ha recuperat el servei de podologia, que durant uns mesos no ha funcionat i que ara compta amb un professional qualificat que visita el Casal d'Avis tots els dimarts a la tarda.
Des del proper dilluns i fins al 4 de febrer es duran a terme les tasques de pintura i nova senyalització viària del carrer de Magallanes.
Aquesta via passarà a tenir un sentit únic de circulació del carrer de Sant Josep cap al carrer dels Afores. Aquest canvi estava previst a l'estudi de mobilitat efectuat al municipi.
La Junta de Govern Local del passat 24 de gener va aprovar les dades provisionals del padró municipal d'habitants en data 1 de gener de 2011. Segons en desprèn a Ripollet, hi ha un total de 37.673 persones empadronades, el que representa un 0,67% de variació respecte a l'any passat.
Per sexe, Ripollet presenta una piràmide molt equilibrada amb 19.027 homes i 18.646 dones. Quan a naixements, durant el 2010 han nascut 499 nous ripolletens, i els noms més habituals són Pau, Gerard, Eric i Hugo per nen, i Martina, Maria, Carla i Júlia per nena. Quan a les altes, durant el 2010, se n'han produït 2.806. Pel que fa a la població estrangera, es continua amb la tendència de l'any anterior, amb un estancament d'aquest sector de la població. Això fa que la xifra sigui pràcticament igual a la 2010, amb 4.570 inscrits enguany, és a dir, 9 persones menys. En total, durant el 2010, l'Oficina d'Atenció al Ciutadà ha efectuat 36.364 moviments al padró municipal d'habitants, entre certificats i justificants de convivència o empadronament, altes padronals i petits de baixa, canvis de domicili, modificacions de dades personals o territorials, renovacions i registres tractats remesos per l'INE.
La plataforma en defensa de la sanitat pública i de qualitat ha organitzat per demà dissabte una jornada de conferències per analitzar la nova situació vers la sanitat pública donat el canvi de govern. Des de l'entitat es vol reflexionar sobre la construcció de l'Hospital Ernest Lluch i l'augment del sector privat dins l'àmbit de la sanitat catalana.
Les declaracions del nou conseller de Sanitat, Boi Ruiz, respecte a la paralització de les inversions és una de les principals raons per les quals es durà a terme la jornada. Ho explicava una de les membres de la plataforma en defensa de la sanitat pública i de qualitat, Imma Prat.
És un moment doncs, que a nosaltres ens ha semblat que era per fer obrir una miqueta un debat més analític, per estudiar una miqueta la situació, perquè per un costat el de la Capio és aquest nou model de que entri el capital risc en les coses de sanitat, que nosaltres això ho veiem fatal, i per un altre costat ja s'està no parlant del copago, però en canvi s'estan posant unes mesures de privatització bastant més greus que les que hi havia sobre la taula.
La jornada constarà de diverses xerrades que impartiran economistes del grup Taifa i membres de la plataforma en defensa de la sanitat pública a Catalunya. Imma Prat detallava els principals continguts de la jornada.
La primera part serà més d'un anàlisi econòmic de quin és el moment actual, que farà la Mirena Chizarreta, i una altra part que seria la de les privatitzacions, perquè aquest interès en privatitzar, bueno, l'interès que hi ha darrere és tot això. I la segona part serà més veure com volen introduir una relació molt estreta entre públic i privat, com aquest govern, quina és l'estratègia que tindrà aquest govern en quant a això, i després més en concret hi haurà una persona que ens explicarà el capital risc de Capio, què va passar amb l'Aliança, què ha passat amb l'Hospital General de Catalunya.
La jornada es realitzarà demà dissabte a l'Ateneu de Cerdanyola i s'iniciarà a les 10 del matí.
El Departament d'Ensenyament ha fet públiques aquesta setmana les dates del període de preinscripció al segon cicle d'educació infantil, educació primària i ESO per al curs 2011-2012. Enguany la preinscripció es farà entre els dies 14 i 25 de febrer. Com a novetat, la Generalitat ha establert un nou criteri per resoldre casos d'empat en el recompte de punts.
La sol·licitud de preinscripció, juntament amb la documentació que acrediti els diferents criteris de baremació, s'ha de presentar al centre educatiu triat en primera opció, a les oficines municipals d'escolarització o als serveis territorials del Departament. El 15 de març es faran públiques als centres les llistes baremades i un cop resoltes les reclamacions que hi pugui haver, el 23 de març es publicaran les llistes definitives. El 2 de maig es coneixeran les llistes d'alumnat admès i finalment la matrícula serà del 6 al 10 de juny. El govern ha aprovat, a més, un nou criteri complementari per resoldre els casos d'empat en el recompte de punts. Per primera vegada s'atorguen 5 punts a l'alumnat que hagi tingut el pare, la mare, els tutors o germans escolaritzats en ensenyaments declarats actualment gratuïts i universals al centre per al qual es presenta la sol·licitud.
D'altra banda, aquesta setmana s'han realitzat les jornades de portes obertes a diferents centres educatius de primària i secundària.
Demà dissabte serà el torn de l'escola Sant Joan de la Creu. Dilluns, dia 31, el de l'escola El Martinet, la Mare de Déu del Roser i l'Institut Can Mas, i finalitzaran el dimarts 1 de febrer a l'escola Anselm Clavé.
I acabem aquest primer bloc de notícies parlant de dones. La Regidoria de Polítiques d'Igualtat ha convocat un any més les bases del concurs de cartells del Dia Internacional de les Dones, que se celebra el 8 de març. Enguany s'adreça a tot l'alumnat de batxillerat i cicles formatius dels instituts de Ripollet i als joves de la vila de 16 a 19 anys.
El termini per presentar les obres finalitza el 5 de febrer i s'han de registrar a la UAC al carrer de Balmes 2 en horari de 8 a 7 de la tarda, de dilluns a dijous i divendres de 8 del matí a 2 del migdia. El primer premi serà pel cartell guanyador i consistirà en un iPod Nano. El segon premi serà un iPod Shuffle, tot i que si les obres no tenen prou qualitat, el jurat pot declarar desert el concurs. Trobaran les bases detallades a la web municipal ripollet.cat.
El 91.3 Info.
Avui realitzem una nova entrevista de la ronda de portaveus per la qual ja han visitat els nostres estudis els portaveus de Convergència i Unió i del Partit Popular. El convidat d'avui és Eduardo Jiménez, regidor del grup municipal del COP Compromís per Ripollet, amb 5 regidors a l'Ajuntament de Ripollet. Senyor Jiménez, molt bona tarda.
Bona tarda.
Bé, la primera pregunta que fem als nostres convidats és quina és difícil perquè ha de ser curta, però quina és la seva valoració general d'aquest any 2010 que hem deixat enrere?
Bueno, amb la data en la que ens trobem, no? Podríem fer una mica de balançament no sol del 2010, sinó també de, bueno, de la legislatura, perquè clar, la legislatura aquesta ja s'acaba. Bueno, tenim des del nostre grup, pues tenim que, bueno, pues seguim denunciant de que, bueno, pues un any més l'autopista segueix dividint el nostre poble, un any més les pudors de l'Ecopar continuen, un any més Ripollet no té l'hospital, un any més no tenim cap intenció per part de l'equip de govern de fer arribar el tren, i bueno, pues seguim patint les mancances que tenim, bueno, no d'aquest any que hem deixat, sinó dels altres anys.
Com valora el clima polític durant el 2010?
Bueno, el clima polític jo penso que ha estat una mica crispat. L'equip del govern no aconsegueix parlar amb la gent, escoltar la gent, i bueno, té la costum de fer i de desfer pues com ell vol, no? Tenia l'exemple de la plaça Clos, tenia l'exemple de l'Ecopar, tenim exemples del soterrament de l'autopista que ha trencat el fòrum, i bueno, pues crec que una mica crispat, no?
I com valora el seu paper del compromís com a oposició?
Bueno, nosaltres, jo crec que lo valorem bé, no? En el sentit que nosaltres el que fem és, a diferència de les altres grups, sobretot els que estan en el govern, és portar a l'Ajuntament les inquietuds i les mancances de les veïns i les veïnes de Ripollet, no? Nosaltres el que fem és denunciar i portar a l'Ajuntament pues, la veu de les veïns, no? Que crec que això és el que té que fer un grup polític, no? I més en un ambient municipal, no? Perquè si no escoltem els nostres ciutadans, llavors poc podrem fer, no? Cosa que aquest govern no té l'acostum, no?
Si hagués de puntuar de l'1 al 10 la gestió municipal durant el 2010, quina puntuació li donaria?
A l'equip de govern? Suspès. Clar, a veure, l'equip de govern aquest no ha fet res, diguem. A veure, han hagut millores, evidentment, que no es pot dir que no hagi... no s'hagin fet coses de millora a Ripollet, però crec que en els temes que repercuteixen a la gent, a la gran majoria del poble de Ripollet, no han estat a l'altura, no? Tenim que recordar que a Ripollet tenim 4.000 parats, no? 4.000 parats que jo crec que des de l'Ajuntament no s'ha fet res, no? Perquè, bueno, des de l'Ajuntament es diu de que, bueno, que les ajudes, el que es diners per intervenció social i demés, que estan ahí i que se mantenen i que no se rebaixen, no? Però jo crec que es poden fer més coses, no? La gent el que no vol és que per exemple, no? Com algun grup que ha presentat un menjador, no? Un menjador popular, no? Jo crec que la gent té la necessitat, no? De clar, si no té dinar, no té per dinar, no té per menjar, doncs pues, clar, té la necessitat. Però crec que la gent el que vol és treballar. I jo crec que des de l'Ajuntament no s'ha fet una política per reactivar, per agafar aquest veïns i veïnes de Ripollet i, aunque sigui temporalment, perquè jo entenc que no pot l'Ajuntament fer funcionari a tots els parats de Ripollet, no? Però no ha fet prou, no? A mi el meu entendre, eh?
Parlem d'aquesta crisi que ha estat el principal problema de l'any que hem deixat enrere. En referència doncs, a aquest índex d'atur i doncs, aquests problemes econòmics, quan i com creieu que en sortirem d'aquesta crisi?
Ui, això està molt...
És complicat, no?
Massa complicat perquè... A veure...
Per posar-ho més fàcil... com creu que a nivell municipal o quines són les actuacions que proposen per sortir d'aquesta crisi?
Jo crec que a nivell municipal es poden fer coses, no? Fer coses. Per exemple, els diners que s'han portat de l'estat espanyol, que s'han invertit, que s'han per fer el carril bici, des de la gestió directa des de l'Ajuntament, es podria haver aprofitat millor. Jo penso que des de l'Ajuntament tenim que fomentar el cooperativisme, buscar alternatives al sistema capitalista, al sistema que ens estan imposant, no? Perquè, bueno, hem recordat que la primera intervenció de l'estat espanyol a qui ha afavorit més ha sigut a les grans empreses. A la gent no l'ha arribat, no? No l'ha arribat i jo crec que des de l'Ajuntament tenia que fer una gestió més directa i més viva, no? Per poder anar a poc reduint la llista de veïns i veïnes que es troben a l'atur, no?
A banda del tema econòmic, un altre tema sobre el qual s'ha pronunciat i molt el Compromís durant l'any 2010 ha estat l'Hospital Comarcal. Quan veuen la solució de la seva construcció?
A veure,
amb el canvi de govern ara de la Generalitat?
Bueno, això és lo mateix de sempre, no? És com aquí, no? El govern, la sociocomvergència, no? Pues a nivell català tenim el mateix, el que passa de que, bueno, pues socialistes van governar amb Iniciativa i amb Esquerra, des de l'òptica des d'un ciutadà, pensaven que la cosa podia anar millor, que podia... que es podria fer una política més social, més per la gent, cosa que no ha sigut així. I, bueno, i ara tenim una altra vegada per la dreta catalana, Convergència i Unió, i que, bueno, tampoc se la veu clarament la intenció, bueno, tot el contrari, no? Des de l'equip de govern de la Generalitat de Catalunya, les notícies que van arribant a través de la premsa i de més és de que l'hospital no es farà, no, aquest i uns altres, no? De Girona tampoc i hi ha uns altres, no? Jo crec que això ha sigut una mica, bueno, pues, l'anterior govern ho va utilitzar una mica per, bueno, pues, per anar-hi bé a la gent, no? Per, bueno, pues, la gent volia a l'hospital, nosaltres, bueno, pues, estem treballant, anem fent, no? Passa de que des d'aquí jo penso de que des de les tres municipis, de les quatre municipis que tindrien tindrien l'hospital a la seva abast per als ciutadans dels municipis que ho prenen, no han fet prou, prou feina i no han pressionat, perquè des d'aquí sempre és el mateix, no? Els partits aquest el que tenen és de que no volen emprenyar el seu cap, no? I llavors des d'aquí pues, no es pressiona a Barcelona, no es pressiona en l'aspecte en l'hospital, pues, al govern anterior, ara aquest, clar, lògicament tampoc des de l'equip de govern, la part que petita que comprèn Convergència i Unió, tampoc pressionarà, no? Sí que fan el discurs, no?, de que sí, que nosaltres estem, que tal... No, i trobo de que no solament no hi ha previsió de que es construeixi a l'hospital i menys que sigui públic, perquè bueno, ja està clar de que la política que està anunciant el govern actual de la Generalitat evidentment no és de mantenir o de fer públic els serveis, no?
Amb l'arribada del tren o... Per exemple, amb el tema de l'autopista, pensa que passa una mica el mateix?
Sí, jo crec que sí, no? Des d'aquí, bueno, es fan... Bueno, des d'aquí el que es fa és se munten les comissions, munten, bueno, pues el fòrum, tal, però, nosaltres participem, però perquè es queda aquí, no? Però no tenim un equip de govern que tingui il·lusió, que tingui ganes, que tingui... que sigui, no?, per anar-hi a Barcelona i demanar el que és just. Un municipi com Ripollet, que té 40.000, quasi 40.000 habitants, que no tingui un mitjà de transport gran, com el tren, un tramvia, bueno, el tramvia que volen fer és una cosa ja de còmic, no? Però, bueno, que no tingui, i que no s'hagi anat a Barcelona a demanar quan s'ha fet tot un projecte d'ampliació de tota la red ferroviària d'aquí del Vallès i de tot Catalunya, i que no s'hagi plantat el nostre alcalde demanant, perquè no és demanar per demanar, és una necessitat. Ripollet tindria, per número d'habitants, tindria que tenir una estació, un tren.
Hi ha potser un problema de competència o manca de pressupost, perquè tot això, clar, és una competència que no és de municipal, no?
Clar, però bueno, això és lo de sempre, no? Si anem i ens diuen que no, això no. Ah, bueno, pues val. No, tenim que anar-hi, tenim que demanar i tenim que lluitar. A veure, nosaltres estem posats a l'Ajuntament perquè ens han posat els veïns, i els veïns el que volen són respostes. Els veïns no volen que nosaltres anem a Barcelona, l'equip de govern vagi a Barcelona i es conformi amb un no. No. El poble de Ripollet jo crec que ha demostrat, no?, de que sap lluitar i que sap demanar. I el que tenim que tenir és un alcalde que vagi a la capçalera i que vagi a demanar, i si és necessari, si se té que mobilitzar, el poble pues, se mobilitza. Però amb tot passa igual, amb l'hospital, amb el soterrament, amb l'estació del tren. No, és que no arriba, és que tu fas una mica de balanç i és que no des de Barcelona o des del govern de la Generalitat no es donen cap demanda que et faci des d'aquí, des de Ripollet. Nosaltres sembla que no comptem per res, no?
Parlant de temes més concrets de Ripollet i de... Bueno, concrets de Ripollet són tots, però de competència estrictament municipal, podem destacar, per exemple, la futura ordenança de convivència, que tampoc els ha agradat.
Bueno, no és que no ens agradi, és que ja... A veure, jo vaig estar llegint tot l'articulat aquest i, bueno, nosaltres vam veure de que hi havia una duplicitat. Diguem, ja hi ha lleis, òrgans superiors, que s'encarreguen de controlar i de castigar aquestes faltes, no? El que nosaltres veiem tras l'ordenança aquesta és un control, un control a nivell de la gent individual i un control per part de a nivell col·lectiu, no? I també veiem que hi ha un nivell de recaptació, no? Perquè, a veure, és que hi ha coses que jo no entenc. Havia un articulat de les armes de foc, però aquí en Ripollet ha passat alguna cosa amb les armes de foc? A més, per què té que el controlar l'Ajuntament? Si jo tinc una casa i vull pintar la fatxada, per què té que donar-me permís a l'Ajuntament? Per què? Perquè si lo que pinto no l'agrada, no em donarà permís, o què? És un record total de la llibertat, no?
Parlem d'obres. Enguany, bueno, aquest any no, el 2010, s'han fet algunes com les del carrer Pedró, la plaça d'en Clos, que també ha estat motiu de crítiques el darrer any. Per què?
Pues lo mateix de sempre. I, a veure, l'Ajuntament, el govern, són gestor i tenen que recollir l'opinió dels veïns i tenen que consultar. I tu pots presentar un projecte i després tens que tenir la capacitat per poder modificar i poder recollir el que els veïns et diguin. Perquè, a veure, és que aquí sembla que estem de que jo mano i jo faig el que vulgui, no? I no és així. Jo és que no entenc, no? Perquè la plaça Club, per exemple... A veure, però tant costava parlar amb els veïns i recollir les inquietuds dels veïns? Jo crec que no. Però és que aquí en aquest ajuntament sempre passa igual. Jo no he trobat res que aquest equip de govern i porta anys, hagi recollit les coses que... les demandes de la gent, dels veïns i de les veïnes de Ripollet. Mai. Sempre han fet el que han volgut, o perquè per interès propi o per interès de los caps, no? De los seus jefes de Barcelona, del partit o de... I penso que el problema és aquest, no? Jo crec que és molt més fàcil, no? Quan governes, consultar la gent i recollir, no? Recollir el que et diu la gent, que per això estàs ahí per la gent, no?
Parlant d'obres i projectes, què opina el Compromís respecte a les inversions realitzades pels fons estatals o la llei de barris, per exemple?
Bueno, des del Compromís per Ripollet, bueno, pues, ja ho he dit abans, no? Creiem que, bueno, aquests diners que han vingut del govern central, el que han intentat és afavorir a les empreses, no als ciutadans, no? Jo crec, no ho sé, no? Crec que, per exemple, no? S'ha pintat tot els carrers, no? S'ha contratat una empresa gran, no? I jo crec que això, jo crec que et podria fer amb la gent de Ripollet, a través del patronat o a través de crear una cooperativa. Jo crec que, bueno, el senyor Zapatero el que ha fet és injectar diner perquè recollin les grans empreses, no? Per fer-li una mica de coixí, no? De perquè, clar, després de desaparèixer la bombolla, pues tothom ha perdut, no? La llei de barris, no? És un altre exemple, no? De com es munten una comissió, munten allí, tot controlada, tot, perquè, clar, allí no es recull el que diu la gent, ni tan sols es recull el que diu entitats o els partits de l'oposició, no? Jo crec que, a veure, era una quantitat, i és una quantitat molt important, i que, no sé, crec que se podien haver fet coses molt, molt interessant i molt millor per veïns i veïnes d'aquest barri.
Parlant de diners, com valoren el pressupost de 2011?
Bueno, pues la valoración que puedo hacer del presupuesto de 2011 pues es más de lo mismo, dijéramos. Se ejerce una presión fiscal sobre los vecinos y las vecinas, pero no se incrementa en una proporción equitativa a las grandes empresas, ¿no? Yo creo que desde los presupuestos no hay ninguna partida en la que se pueda decir este dinero se va a destinar para las obras, para gestionarlas directamente desde el ayuntamiento. Hay X miles de euros. Y con esto se va a hacer pues el asfaltado de esto. Se piensa hacer el levantamiento de la acera o el cambio de clavaguerán o lo que. Y lo haremos con los ciudadanos y con los recursos que contamos en Ripollet, ¿no? Si uno cree que son escasos para la situación, ¿eh? Para la situación que están viviendo bastantes ciudadanos de Ripollet. Creo que lo que he dicho antes, no se puede decir de que se mantienen las partidas sociales. Porque sí, sí que claro que está bien, evidentemente cuando una persona no tiene, pues hay que recurrirla, ¿no? Pero no hay una partida en la cual puedas incorporar a esos parados, a esos 4.000 parados o unos cuantos parados de Ripollet.
Mirem una mica el futur, sense acabar el temps, però no volíem deixar de preguntar com afronta el compromís per Ripollet les municipals del mes de maig, sobretot també tenint en compte una mica com van anar les autonòmiques a Ripollet.
Bueno, jo crec que a ver, nosotros desde nuestro grupo seguiremos manteniendo nuestra línea. Nosotros lo que intentamos es recoger las propuestas de los ciudadanos. Nosotros estamos en una línea de renovación, en una línea de proyecto, y ahí seguiremos pues hablando y recogiendo las propuestas de los ciudadanos. Sí que es verdad de que estas elecciones últimas, las autonómicas, ha habido un cambio. Es la primera vez que el Partido Socialista pierde en el municipio de Ripollet, pero bueno, también hay que pensar de que no solo ha sido en Ripollet, ha sido prácticamente en todos los municipios, ¿no? Eso a nosotros, bueno, en sí no nos da, porque bueno, tanto monta tanto, ¿no? La socioconvergencia puede seguir igual, aunque cambie la persona que encabece, ¿no? El ayuntamiento. Pero en sí, quien debería hacer más reflexión serían los socialistas, ¿no? Socialistas sí que yo creo que tienen una situación muy crítica, dijéramos, la gente ya no se cree su discurso, la gente ya esto de que son de izquierdas, que mantienen lo público, que esto ya los ciudadanos han demostrado de que no. Y es interesante en el sentido de que, bueno, pues la gente se ha atrevido y ha dado el cambio, ¿no?
¿Saben ya quién será el seu cap de llista?
No, eso se decide en asamblea y, bueno, no te voy a decir que no se está hablando, se está preparando, ya te digo, se está preparando una renovación, se está preparando un proyecto, y estamos trabajando en ello, pero yo no te puedo decir porque todavía no hay nada definido y además no es algo que decida un grupo, sino es todo el colectivo el que decide quién encabezará y quién será cuál será la composición de la lista del COP Compromís per Ripollet.
Doncs amb aquest repte de 2011, aquest projecte de renovació del COP Compromís per Ripollet, deixem aquesta entrevista i acomiadem i donem les gràcies al senyor Eduardo Jiménez, regidor d'aquest grup municipal. Moltes gràcies. Bona tarda.
Bona tarda.
Info, els divendres d'una a dues a Ripollet Ràdio.
Aquesta nit arriba al Teatre Auditori i les nenes no haurien de jugar a futbol, una proposta de la directora i dramaturga Marta Butxaca. Es tracta d'una peça plena d'intriga que la crítica ha considerat la millor de la seva trajectòria.
Presentada a la cuina de la Biblioteca Francesca Bonmeson durant el Grec de 2009, sobre l'escenari es podran veure els actors Sara Espígol, Borja Espinosa i Susana Garatxana. El preu de les entrades és de 15 euros i l'espectacle començarà a les 10 de la nit.
El 91.3 Info.
Les germanes Patricia i Laura Ugarte, veïnes de Ripollet, conegudes artísticament com les Miranda, han estat una de les 24 seleccionades entre els artistes o grups per passar les gales de televisió d'on sortirà el representant espanyol a Eurovisió 2011. Les Miranda actuaran a la primera de les gales aquesta mateixa nit a partir d'un quart d'onze. Per saber com ho porten, tenim a l'altra banda del telèfon a Laura Ugarte, el 50% de les Miranda. Laura, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, explica'ns una miqueta com porteu els nervis.
Home, ja comencen a ser molt, molt presents, la veritat. Home, estem molt, molt, molt il·lusionades i, bueno, tenim moltes ganes que això, doncs, sigui una experiència molt, molt xula.
Explica'ns una miqueta com va començar tota aquesta aventura eurovisiva.
Doncs, mira, aquest any ens ho vam plantejar perquè és el primer any que hem fet com una... Bueno, ha sigut diferent, han volgut buscar doncs, intèrprets i per una altra banda cançons i llavors vam veure que potser era una oportunitat bona aquest any. I bueno, s'havia de presentar un càsting online, ens vam gravar una cançó que era el Waterloo així per presentar-ho online, d'aquí ens van trucar per fer un càsting presencial i del càsting doncs, ens van agafar dintre dels 24 i aquí estem esperant aquesta nit, aviam què tal.
Mm-hmm. Amb quina cançó participeu aquesta nit?
Amb quina cançó, perdó?
Participeu.
Bueno, és una cançó d'Eurovisió, però no ens deixen gaire cosa.
Mm-hmm.
O sigui que serà sorpresa.
Us agrada per això?
Sí, sí, la veritat és que era una cançó que no coneixíem i, bueno, és una cançó d'aquestes que s'enganxa. És bastant... té ritmillo i està bé.
Mm-hmm. I com ha estat el procés de selecció? Ha estat dur?
Bueno, la veritat és que més aviat doncs de nervis i en qüestió de aviam què passava que no principalment doncs el que ha sigut perquè era hagut de traslladar ni a Madrid ni res, ha sigut bastant tranquil.
Mm-hmm. I què ens pots dir dels altres 23 seleccionats? Quin és el nivell?
Ah, Déu-n'hi-do. Hi ha alguns que fan una miqueta... però bueno, suposo que clar, això no se sap mai, no saps què busquen, què els hi entrarà pels ulls i aviam aquest any que és aviam més el que surt, però bueno, hi ha un grup de 5 nois molt jovenets que fan coses així a veus que són molt potents, hi ha unes quantes noies que van soles que també Déu-n'hi-do, o sigui que hi ha potència aquest any.
És la primera vegada que us presenteu a concursos d'aquest tipus?
Sí, a part del Llibre d'Estelles que va ser fa uns quants anys, que no té res a veure, doncs sí. I la veritat és que, bueno, clar, hem treballat molt a televisió, però ha sigut feina, o sigui, al SAT. I això, el fer concurs i estàs competint amb altres, i bueno, i la fita és bona, no? Nosaltres sempre ens ha fet molta il·lusió el Festival d'Eurovisió, i de fet era un somni que teníem de petites, i clar, vulguis o no, és una mica de pes.
Parlaves d'aquesta experiència a la televisió, tot i que per això ens sobtava això dels nervis. Encara continuen els nervis, tot i que teniu aquesta gran experiència.
Sí, és el que et dic, clar, és un concurs i estàs competint amb altres. Quan hem treballat a televisió, hem fet la nostra feina i no se'ns ha jutjat. I clar, això és com... Una experiència nova per nosaltres. Suposo, ara encara estem una miqueta tranquil·les, però aquesta nit suposo que els nervis faran de les seves.
Parles una mica d'aquesta experiència. Quins programes heu participat?
Mira, nosaltres vam començar a nivell televisiu, vam començar amb la tercera germana fent Lluvia d'Estrelles, després ens van agafar les dues bessones i vam fer la Paròdia Nacional, després 100 anys de cançons també, vam estar també un parell d'anys amb el Buenafuente quan estava a TV3 i hem fet diversos programes també a Canal 9 i bueno, m'han dit també que no, potser aquí no es veien gaire. També hem estat a TV3 a 3D, bueno, diverses coses. La veritat és que portem molts anys, per sort, no ens podem queixar. No ens ha faltat la feina.
Heu cantat amb la Rosa López.
Hem estat 4 anys girant amb ella i també vam estar amb el Manu Tenorio, hem estat amb la Bet, diversos dels que han sortit d'OT. I bueno, amb la Rosa ha sigut molt intens perquè han sigut uns quants estius molt divertits i molt macos.
I d'on ve això de les Miranda? Per què aquest nom?
Doncs mira, ens van batejar quan vam entrar a la paròdia. Van voler buscar un nom així diferent i com en principi havíem de fer coses de salsa, com una mica la Carmen Miranda, volien agafar un look així Carmen Miranda, doncs ens van batejar les Miranda. Això venen dels trincos. I així es va quedar.
I actueu per lliure, per això?
Bueno, ara fa un any que estem actuant amb un grup que es diu Talking Rabbits, estem cada dissabte a Luz de Gas.
Molt bé.
I, bueno, ara per ara és el que estem fent més recent.
I com és cantar amb la teva germana?
Molt bé, home, és el millor. Tenim molta complicitat, a més és que a vegades ens sorprenem nosaltres mateixes que estem assajant, ens mirem al mirall i és que sense voler ho fem tot molt igual i les veus es fusionen molt, molt bé, o sigui que millor companya de vida i de feina no podia trobar.
Habitualment heu cantat, podríem dir, darrere dels artistes. Teniu ganes de que canviï això?
Home, no estaria malament, la veritat. Aviam, nosaltres sí que a nivell particular sí que hem fet, perquè portem molts anys treballant a Luz de Gas i sempre hem cantat soles i bueno, hem fet una mica els nostres grups i així, però sí que em vindria de gust, la veritat. És maco, també fer coros per algú, perquè també és una feina que no és gens fàcil i és molt maca, però estaria molt bé, la veritat.
Doncs m'agradaria, per acabar, Laura, que aprofitessis els micròfons de Ripollet Ràdio per demanar aquesta nit el vot, que és molt important per poder anar a Eurovisió.
Sí. Doncs demano tot el poble de Ripollet, que ens segueix des de fa molts anys i sé que ens estima molt, doncs que ens ajudi a complir el nostre somni i que aquesta nit vegin la gala i votin.
Molt bé, volem ser part d'aquest somni de les Miranda, ja ho saben, aquesta mateixa nit a partir d'un quart d'11 a la primera. Què podem dir-te, Laura, component de les Miranda? Moltes gràcies i molta sort.
Moltes gràcies, aviam si és veritat i podem parlar més endavant i que hagi anat molt bé tot.
I tant, molt bé, gràcies.
Moltes adéu. Gràcies a vosaltres, adéu.
Esteu escoltant Info.
Breus informatius.
Fem ara un repàs d'altres notícies de la setmana en format de breus. Rafael López i Ángel Esteve coordinaran aquest vespre al Centre Cultural una nova sessió de nits de música. En aquesta ocasió, i sota el títol La música en els crèdits de les pel·lícules, comptaran com a convidada amb Joana Raja, crítica de cinema. L'acte està organitzat per l'Associació d'Espectadors del Teatre del Mercat Vell. La sessió totalment gratuïta començarà a partir de les 8. Demà dissabte els ciutadans i ciutadanes de Ripollet tenen una nova oportunitat de donar sang. El Banc de Sang i Teixits, amb la col·laboració de la Regidoria de Salut Pública, realitzarà les extraccions de 9:45 del matí a 2:45 de la tarda i de 5 a 9:45 del vespre. Recordem que pot donar sang qualsevol persona sana entre 18 i 65 anys que pesi més de 50 quilos.
El Teatre Auditori acollirà demà dissabte a 6:45 la representació teatral de Resident Seni i la Carrac del grup juvenils Teatròpolis de la Careta Teatre. Es tracta d'una divertida comèdia en 3D que narra l'intent de 16 avis de fugir d'una residència. El preu de les entrades és de 3 euros, excepte per als socis, que és gratuït.
I diumenge a partir de les 12 el Molí d'en Rata realitzarà un nou taller familiar sota el títol El passat és un joc. El joc és una manera més divertida creada pels éssers humans per aprendre les normes culturals i els valors de la nostra societat. És per això que des del CIP convidant a les famílies a gaudir d'un munt de jocs que venen del passat. El taller organitzat per l'àrea de patrimoni del Patronat Municipal de Cultura té un preu de 3 euros i és gratuït pels menors de 5 anys. Recordem que aquestes i altres notícies les poden consultar de forma més detallada a la web municipal ripollet.cat.
Esports.
Fem ara un repàs a l'actualitat esportiva per aquest cap de setmana de la mà de Ramon Argenter. Ramon, bona tarda.
Bona tarda.
Comencem parlant del futbol, el Ripollet més líder que mai.
Sí, perquè després de la derrota del Manresa, la setmana passada fa que el Ripollet sigui encara més líder. Li treu 4 punts al segon classificat, que és el Figueres, 5 al tercer, que és el Mollet, 6 al quart, que és el Manresa, i 6 també a l'Àvia, que és el sisè classificat. Aquests 6 equips són els que al moment pujarien de categoria. El Ripollet jugarà aquest diumenge a la tarda, a les 2:45, al camp del Gironella, que ocupa el lloc número 12.
I quan al món del bàsquet, el derbi femení Ripollet-Cerdanyola.
Aquesta temporada els derbis Ripollet-Cerdanyola ja s'han enfrontat en diversos esports. Futbol, a handball, i el diumenge passat el primer equip del bàsquet Ripollet, i aquest diumenge a les 11 el femení contra el Cerdanyola. Només els separa un punt i estan els dos equips en els últims llocs. Dels 14 equips, el Cerdanyola ocupa el lloc número 12 i el femení Ripollet el lloc número 13. L'Esparreguera, que és l'últim, si guanya pot fer que un dels dos equips del derbi passi a ocupar l'últim lloc.
Acabem parlant de tenis, taula doble, desplaçament per l'equip femení.
L'equip de l'Lliçó d'Honor femenina tindrà un llarg desplaçament aquest cap de setmana. El Ripollet femení, que és el tercer del grup, jugarà el dissabte a les 5 de la tarda contra el Casa Astúries de León, que és el novè classificat, mentre que el diumenge a les 11 serà molt més difícil el partit, ja que jugarà contra el segon classificat, que és l'equip del Avilés.
I per acabar, volem saber quin és el convidat de l'Infosport d'avui.
Doncs vindrà el president i el secretari del Club d'Escaig de Ripollet i el senyor Xavier Vilassaró, que és l'actual president.
Ja saben que serà a partir de les 7 de la tarda amb el nostre company Ramon Argenter. Gràcies, bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
El temps.
I abans d'acabar, mirem quin temps es espera per aquest cap de setmana i els propers dies a Ripollet.
Gran probabilitat de pluges avui i demà a Ripollet. El diumenge es preveuen cels ennuvolats i encara hi haurà alguna possibilitat de pluges. Dilluns tornarà a sortir el sol, però el temps empitjorarà a mida que passi la setmana.
Fins aquí l'info d'avui divendres 28 de gener de 2011. Us hem ofert aquest programa en Jordi Puy, el control tècnic Laia Prats, Judit González i qui us parla Remei Herrera. També recordem que poden escoltar aquest programa en diferit aquesta tarda a partir de les 6 i diumenge a la 1 del migdia. La informació local continua actualitzant-se a la web municipal ripollet.cat. Els deixem escoltant el tema Satèl·lit de Lena Meyer, que va guanyar el certamen d'Eurovisió de 2010. Esperem que aquest 2011 siguin les Miranda de Ripollet les que ens representin. Gràcies per la seva atenció i bon cap de setmana. I have for you. You sometimes make me sad and blue.